Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Hola, bona nit. Tot seguit us oferim la predicació del sermó de les set paraules elaborada aquest any per mossèn Joan Galtés, canonge de la Catedral de Barcelona. Com és habitual, aquest acte es fa a les 3 de la tarda, el Divendres Sant. Enguany no ha estat possible perquè es tracta d'una convocatòria pública i a l'exterior, al Pla de la Seu, però nosaltres us l'oferim ara, amb el text del canonge al qual s'havia assignat aquesta predicació i amb la veu de Daniel Gámez, de l'equip de comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona.
Germans i germanes, la meditació de les set paraules de Jesús crucificat d'aquest Divendres Sant ens troba a tots en un moment de particular sofriment per causa de la pandèmia. He preparat aquesta meditació precisament durant aquests dies de confinament, desitjant que les paraules de Jesús ens posin en el camí que ell ha fet, portant damunt seu els nostres neguits, els nostres sofriments i les nostres culpes. És la meditació que ens fa entrar en el cor del Crist crucificat, sempre obert, d'on brolla per nosaltres la vida, el consol i la salvació. Així, aquesta pràctica tradicional de devoció cristiana ens introdueix directament al nucli central del misteri de la nostra salvació. Les set paraules de Jesús a la creu són pròpiament les set darreres frases pronunciades per Jesús crucificat, relatades pels evangelistes Mateu, Lluc i Joan. Paraules que són pronunciades en una situació molt concreta i decisiva, la creu. Doncs, paraules pronunciades en un moment d'abandó, de tristesa, d'agonia. Clavat a la creu, sota aquell torment brutal i insuportable, Jesús manifesta encara la seva misericòrdia, el seu perdó, la compassió envers la seva mare, la confiança en l'amor del Pare. Per això, les set paraules han estat sempre molt estimades pels cristians de cada època i han estat objecte de meditació, de reflexió, de devoció popular, fins i tot d'arranjaments musicals en diversos moments de la història. També nosaltres volem acollir avui la riquesa d'espiritualitat que prové de les breus, però densíssimes frases del Jesús morint a la creu que hem de rumiar una i altra vegada amb tota l'atenció que el nostre cor ens sigui capaç. Primera paraula. Pare, perdona'ls que no saben el que fan. Quan arribaren a l'indret anomenat Calavera, Gòlgota, i van crucificar Jesús amb els criminals, l'un a la dreta i l'altre a l'esquerra. Jesús deia, Pare, perdona els que no saben el que fan. Lluc, capítol 23, versets 33 i 34. El septenari de paraules de Jesús a la creu comença amb la paraula Pare, probablement pronunciada en arameu, Abba, una paraula que indica la intimitat familiar que hi ha entre el fill i el genitor, que Jesús usa diverses vegades i que ens ha ensenyat en el Pare Nostre. En aquelles hores dramàtiques, Jesús crucificat manté el vincle de diàleg íntim amb Déu Pare. A ell confia el suprem acte del perdó envers els qui volen destruir la seva existència, condemnant-lo, humiliant-lo, torturant-lo. Aquest prec de Jesús al seu Pare sempre ha estat entès com un acte d'intercessió. Jesús, des de la creu, no sols implora el perdó pels seus botxins, sinó que abasta tota la humanitat. A la creu no deixa de ser el Fill de Déu que pren damunt seu el pecat del món, i per això implora per tota la humanitat el perdó diví. Hem de reconèixer, com a creients que som, que el perdó, primer de tot, és una gràcia de Déu. Com encerta un proverbi que diu: errar és humà, perdonar és diví. És així que el perdó és un acte que transcendeix una pura ètica humana, expressada en el binomi delicte-càstig, per esdevenir un acte transcendent, afaiçonat en la misericòrdia de Déu que perdona. Aquesta escena evangèlica commovedora del perdó de Jesús manifesta definitivament allò que Jesús ha fet pel llarg de la seva vida: apropar-se als pecadors oferint-los el perdó de Déu. I el perdó de Déu té un preu, el preu de la creu de Crist. El pecat pot ser terrible, però el pecador sempre és estimat. Germans i germanes, acollim aquest do immerescut de la misericòrdia de Déu, la gràcia del seu perdó. Senyor, amb la vostra sang ens heu redimit. En conseqüència, l'actitud de Jesús esdevé un model i un exemple per seguir-lo nosaltres. Som cridats a posar l'amor i el perdó al centre de la nostra vida i de les nostres comunitats, sense usar dues mesures: esperant el perdó de Déu i no volent concedir-lo als altres. Pare, perdoneu les nostres culpes com nosaltres perdonem els nostres deutors. Segona paraula: avui seràs amb mi al paradís. Un dels criminals penjats a la creu l'injuriava dient: no ets el Messies? Doncs salva't a tu mateix i a nosaltres. Però l'altre, renyant-lo, li respongué: tu tampoc tens temor de Déu? Tu que sofreixes la mateixa pena? I nosaltres la sofrim justament perquè rebem el que mereixien els nostres actes, però aquest no ha fet res de mal. I deia: Jesús, recorda't de mi quan arribis al teu regne. Jesús li digué: t'ho asseguro, avui seràs amb mi al paradís. Lluc, capítol 23, versets del 39 al 42. Jesús, que havia acollit durant la seva vida publicans i pecadors, malalts i marginats, acaba la seva existència terrena entre dos malfactors. Sofreix, com ells, la pena més infamant, el servile supplicium de la creu, reservada als esclaus i delinqüents. Ens ve espontàniament a la memòria aquell episodi de la mare dels deixebles Jaume i Joan, els fills de Zebedeu, que demana a Jesús per vanaglòria que quan instauri el seu regne, els seus fills seguin un a la seva dreta i l'altre a la seva esquerra. Paradoxalment, en aquesta hora suprema, on a la creu hi ha fixat el títol Jesús de Natzaret, el rei dels jueus, Jesús només troba a la seva dreta i a la seva esquerra dos malfactors. En aquests moments dramàtics de la crucifixió, un dels companys de suplici l'injuriava dient: no ets el Messies? Doncs salva't a tu mateix i a nosaltres. Encara es perpetuava aquí l'equívoc sobre un messianisme polític teocràtic que el mateix Jesús havia desmentit durant la seva vida i ara quedava definitivament desmentit a la creu. Ho explica magníficament la carta als filipencs. Ell, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res. Prengué la condició d'esclau i es feu semblant als homes. Tingut per un home qualsevol, s'abaixà i es feu obedient, fins a la mort i una mort de creu. Per això Déu l'ha exaltat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom. Filipencs, capítol 2, 6, 9. L'altre condemnat, en canvi, proclama la innocència de Jesús. Aquest no ha fet res de mal i fa un acte admirable de penediment i de conversió. Jesús, recorda't de mi quan arribis al teu regne. Queda clar que aquest regne no és una sobirania temporal o de dignitat terrena, sinó un projecte diví de justícia i de veritat, de pau i de salvació, que transcendeix la història i que té el ple acompliment més enllà de la mort. D'aquí ve la resposta de Jesús: t'ho asseguro, avui seràs amb mi al paradís. Tres mots essencials i lluminosos pronunciats per Crist: avui, amb mi el paradís. Paraules que revesteixen una especial solemnitat i que ens convé reflexionar. L'avui promès per Jesús és l'avui de Déu, un avui permanent i etern. El do que Jesús promet al seu interlocutor no és la supressió de la condemna ni de la pena que sofreix, sinó el do de la plena salvació. Un do transcendent, ofert en aquell moment concret, però destinat a ser etern. En mi és una expressió clara que Sant Ambròs, en el seu comentari a l'Evangeli de Lluc, explica així. La vida és estar amb Crist, perquè on hi ha Crist, allà hi ha el seu regne. És així. Aquell malfactor convertit troba la salvació promesa en la comunió amb Crist. Ésser amb Crist vol dir ésser en la seva glòria, participar de la seva vida eterna. Aquest amb mi de Jesús representa una novetat radical respecte a la immortalitat derivada necessàriament de l'ànima humana, com sostenia la filosofia clàssica. En canvi, per la fe cristiana, és un do de la comunió amb el Senyor. Una comunió que està al centre de la nostra espiritualitat. Anirem a l'encontre del Senyor i estarem amb ell per sempre. Considerem finalment el terme paradís. En el Nou Testament, aquest terme surt poques vegades. Concretament el trobem en el llibre de l'Apocalipsi, en la carta a l'Església d'Efes, on diu: «Els qui surtin vencedors, els concediré de menjar el fruit de l'arbre de la vida que hi ha en el paradís de Déu». Es tracta de l'entrada al paradís perdut, del qual en foren expulsats els primers pares, on hi ha l'arbre de la vida i de la comunió amb Déu. El fruit d'aquest arbre ja no està prohibit, sinó que és ofert als vencedors d'aquest món. Així doncs, paradís és sinònim d'altres conceptes bíblics, com són els de cel, benaurança eterna, Jerusalem santa, etc., que expressen aquell estat de felicitat suprem i definitiu que posseeixen els que han mort en Crist i formen l'Església celeste. Viuen en comunió amb el Déu Trinitat i units a Maria, i amb tots els sants veuen Déu cara a cara. Aquell crucificat, que anomenem popularment el bon lladre, va optar en el darrer moment per creure i confiar plenament en el Crist i obtingué la salvació. Podem ben dir que és un sant canonitzat directament per Jesucrist. Avui seràs amb mi al paradís. Des d'aquesta perspectiva, comprenem que a tothom se li ofereix la possibilitat, ni que sigui en el darrer moment, d'esborrar el propi mal i entrar al paradís, si hom es penedeix i acull la salvació que Crist ens ofereix. Ningú és exclòs de la salvació, perquè Déu ha estimat tant el món que ha de donar al seu fill unigènit perquè no es perdi cap dels que creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Joan 3:16. Germans i germanes, aquest aspecte tan decisiu val per nosaltres. Jesús crucificat i ressuscitat ens ofereix el seu perdó, la seva gràcia, la seva misericòrdia, si nosaltres reconeixem la nostra misèria. Senyor, recorda't de nosaltres. Tercera paraula. Mare, aquí tens el teu fill. Fill, aquí tens la teva mare. Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs i Maria Magdalena. Quan Jesús veia la seva mare i al costat d'ella el deixeble que ell estimava, digué a la mare: «Dona, aquí tens el teu fill». Després digué al deixeble: «Aquí tens la teva mare». I d'aleshores ençà, el deixeble l'acollí a casa seva. Joan, capítol 19, versets del 25 al 27. La tercera paraula tracta de la custòdia mútua de Maria i Joan. Però hi ha un context que hem de considerar. Resulta que tots els deixebles han fugit per por de represàlies. Només romanen prop de la creu les dones i el deixeble Joan. Les dones mai l'han abandonat durant la passió. No l'han deixat sol. Aquesta informació que ens forneix l'Evangeli ens fa veure el contrast entre la feblesa dels deixebles i la força humana de les dones. Al llarg de la història de l'Església, trobem dones que han mantingut i tramès la fe, fins i tot en moments difícils de persecució. Les dones són un bé preciós per l'Església que mereix un reconeixement més gran dins la mateixa Església. Però al peu de la creu hi havia la presència de Maria, la seva mare. Ella, que havia cuidat i educat Jesús i que havia seguit de prop o de lluny la seva missió, ara està al peu de la creu compartint el seu sofriment. I al seu costat, el deixeble tan estimat per Jesús. Heus aquí que Jesús, transcendint el seu dolor, es preocupa de la mare i del deixeble. Dona, aquí tens el teu fill. Fill, aquí tens la teva mare. Però el valor d'aquest acte extrem de Crist va més enllà d'una recomanació plena d'amor filial. Ens revela, sobretot, una nova maternitat espiritual de Maria. Ella és la mare de tots els deixebles de tots els temps, perquè Joan és la figura de tot creient deixeble de Crist. Per dir-ho curt, Maria és mare de tots nosaltres. Pensem en els santuaris marians de tot el món, on no disminueix l'afluència de creients, com en canvi disminueix en altres temples. Tots cerquem la mare. Acollim amb devoció filial a Maria com a mare nostra. Considerem també que aquesta mare dolorosa, al peu de la creu del seu fill, està present en totes les mares sofrents per la situació dels seus fills, sobretot les que han perdut un fill. Elles poden apropar-se amb més profunditat a Santa Maria, mare dolorosa, mare de l'Església. Quarta paraula. Déu meu, per què m'has abandonat? Cap a les 3 de la tarda, Jesús va exclamar amb tota la força, Eloi, Eloi, lema sabactani, que vol dir, Déu meu, per què m'has abandonat? Marc, capítol 15, 35. Aquesta quarta paraula de Jesús és una paraula dura que fereix el cor i que, aparentment, podria semblar una divergència o una ruptura entre Déu Pare i el seu fill Jesucrist. Però aquestes paraules les hem d'entendre a la llum de Getsemaní, on Jesús, per 3 vegades, prega al Pare dient «Pare meu, si aquest calze no pot passar lluny, sense que jo el vegi, que es faci la teva voluntat». Mateu, capítol 26, 42. Jesús ha mirat l'amor de cara. La certesa que el Pare volia la salvació de tothom l'ha fet restar ferm davant la mort. Jesús podia fugir o podia fer-se enrere davant dels qui el judicaven. Un l'ha traït, els altres l'han abandonat, però ell era plenament conscient que el Pare no el trairia. L'amor del Pare era l'única llum que il·luminava aquella hora tan fosca. Més aviat podríem dir que Jesús, coneixedor de les Escriptures, expressa també la seva confiança en el Pare, citant les primeres paraules del Salm 22 que diuen Déu meu, per què m'has abandonat? I continua dient, però tu, Senyor, no t'allunyis. Força meva, cuita a defensar-me. Senyor, m'has escoltat. Aquest Salm 22, amb el qual prega Jesús, és la pregària d'un innocent condemnat que, juntament amb l'angoixa de la mort, proclama també la confiança en Déu que no l'abandona. Així doncs, la resurrecció de Jesús serà la prova que el Pare no l'ha abandonat. Quanta gent podria recitar les paraules inicials d'aquest salm que expressen tot el dolor de la humanitat? Els que són tractats injustament, els innocents, violentats, els abandonats i tots els descartats d'aquest món. Però juntament amb el drama del sofriment i de la mort, hem de proclamar que el mal no prevaldrà. La força del bé, ni que sembli dèbil, vencerà. La força de l'amor prevaldrà sobretot. El misteri de l'abandó forma part de l'experiència humana. Potser l'hem experimentat en aquests dies de confinament. Però en el fons del cor creiem que Déu no abandonarà mai els seus fills. Portant en el nostre cos l'amor de Jesús, també la vida de Jesús ressuscitat es manifestarà en el nostre cos. Cinquena paraula, tinc set. Després de tot això, sabent que tot s'havia realitzat perquè s'acabés de complir l'escriptura, va dir, tinc set. Joan capítol 19, 28. La set era un dels turments més forts dels crucificats. Per això, dels llavis assedegats de Jesús, crucificat, surten aquestes paraules, tinc set. D'altra banda, aquesta cinquena paraula sembla la continuació de l'esmentat Salm 22, que en verset 16 diu: la meva gola està resseca com terrissa, la llengua se m'encasta al paladar. Potser per això l'evangelista precisa que aquestes paraules del Senyor eren el compliment de l'Escriptura. Recordem també que en una altra ocasió Jesús havia manifestat la seva set quan, assegut a la vora del pou de Jacob, demana a una dona samaritana, dona'm aigua, per acabar revelant que ell és l'aigua viva que brolla per la vida eterna. Així es pot comprendre que la set de Jesús transcendeix la pura necessitat física. És la set de treure totes les persones a l'amor i la salvació que brollen de la seva creu. De fet, ja ho havia anunciat Jesús abans de la passió. Jo, quan seré enlairat damunt la terra, et trauré tothom cap a mi. Joan capítol 12, 32. Resulta sorprenent aquest capgirament. Jesús assedegat esdevé dispensador d'aigua viva. Si algú té set, que vingui a mi, que begui qui creu en mi. Joan capítol 7, 37. Aquestes paraules de Jesús troben el seu acompliment en el Gòlgota, quan del seu costat obert per la llançada d'un soldat brolla sang i aigua, imatge de l'Esperit Sant infós al cor del creient i prefiguració dels sagraments de l'Església. Són qüestions de gran relleu teològic i espiritual. Aquesta hauria de ser la doble actitud dels cristians, deixar-nos atreure per Crist i, a la vegada, ser nosaltres atraients per als altres. Que puguin trobar en nosaltres i en l'Església un lloc d'acolliment i de repòs, una font d'aigua viva que apagui la set dels germans. L'Església no ha d'actuar per proselitisme, sinó per atracció. No és qüestió de nombre d'adeptes, sinó que és qüestió d'amor. L'amor es manifesta en aquesta set dels altres i no pas set de si mateix. De l'amor de Jesucrist aprenem a oferir aigua viva que apagui la set de felicitat, la set de pau, la set de Déu que senten els nostres germans. Sisena paraula. Tot s'ha complert. Van posar al capdamunt d'un manat d'isop una esponja xopa de vinagre, la hi acostaren els llavis. Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir, tot s'ha complert. Joan capítol 19, versets del 29 al 30. Amb molta cura hem de definir el significat d'aquesta paraula de Jesús. Tot s'ha complert, perquè podríem creure en un equívoc considerat que Jesús declara que tot s'ha acabat, com suposant una consciència de fracàs, com si tot hagués finit. En canvi, no és una expressió d'acabament, sinó d'acompliment d'una missió. No és l'afirmació resignada d'un final, sinó la consciència d'haver arribat a la meta que perdurarà sempre. Jesús veu acomplerta una missió que el Pare li ha confiat, l'acompliment del gran pla de salvació per la humanitat. L'Evangeli de Joan subratlla en molts moments aquesta missió de Jesús. Per exemple, quan Jesús, en aquell encontre nocturn amb Nicodem, li diu: Déu no ha enviat el seu fill al món perquè el món fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà d'ell. Joan capítol 3, 17. I aquesta missió és fruit de l'amor diví. Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi cap dels que hi creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Joan capítol 3, 16. El teixit d'aquestes paraules de Crist Comprèn el pla de salvació de Déu, la missió de Crist, la seva passió i mort com a acompliment i la fe del cristià com a resposta. Crist, mort a l'humiliant patíbul de la creu, s'eleva a la reialesa gloriosa de la seva divinitat, havent acomplert una obra grandiosa que abasta tota la història humana i tota la creació. És així com Jesús ha pres damunt seu el pecat del món, el nostre pecat, i amb el pecat, la mort i totes les morts, tots els sofriments, totes les tragèdies que encara avui ens infligeixen. Certament, la passió i mort de Jesús perdurarà fins a la fi dels temps. Setena paraula. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. Era ja cap al migdia, quan es va estendre per tota la terra una foscor que va durar fins a les 3 de la tarda. El sol s'havia amagat. Llavors la cortina del santuari s'esquinçà pel mig. Jesús va cridar amb tota la força: Pare, confio el meu alè a les vostres mans. Lluc, capítol 23, 46. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. És la setena paraula pronunciada per Jesús a la creu en el darrer instant de la seva vida, mentre el sol s'enfosquí i el vel del temple de Jerusalem s'esquinçà pel mig. En realitat, és una pregària adreçada al Pare, inspirada en el Salm 31. És la súplica del fill a Déu Pare, sabent de no poder confiar en les pròpies forces humanes, sinó de poder sostenir-se només a les mans de Déu. Considerem, primer de tot, que aquesta súplica comença amb la paraula Pare, semblant a com començava la primera paraula que ja hem comentat. La invocació i la súplica a Déu Pare és inclusiva. El Pare confiava el suprem acte del perdó envers els qui el crucifiquen, i el Pare confia al darrer sospir la seva vida. Amb aquesta paraula, Pare, Jesús expressa la seva certesa que per ell la mort no és la darrera realitat, sinó que per part de Déu hi espera la vida. La certesa que la mort s'obre a l'albada de la Pasqua. Per això, la súplica de Jesús, confio el meu alè a les vostres mans, també esdevé el lema del deixeble que configurava la seva mort a la del seu Senyor. Pensem en el cas de Sant Esteve, que, mentre era apedregat, pregava dient: Jesús, Senyor, rep la meva vida. És important subratllar la solidaritat del deixeble amb el seu Senyor Jesucrist. Romandre a les mans del Pare, com ho feu Jesús, ha de ser la nostra experiència espiritualitat cristiana. Tots tenim l'experiència de la fragilitat, especialment en aquest moment de la crisi del coronavirus. Molts coneixen de manera dramàtica aquesta fragilitat humana per l'actual crisi i per altres circumstàncies. Tenir consciència real de la fragilitat de la pròpia vida no és per entristir-nos o desanimar-nos, sinó per reconèixer que Déu acull la nostra fragilitat per salvar-la i per fer-la ressuscitar. El misteri de la resurrecció és la conclusió de l'abandó a les mans del Pare. La resurrecció no és una cosa genèrica o una idea abstracta, sinó que és una persona viva i concreta. Diu Jesús: Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà. Déu ens ha cridat a l'existència i ens ha destinat a ser fills adoptius per Jesucrist. Efesis, capítol 1, 4, 5. Ens ha creat per conèixer-lo i viure amb ell per sempre. Les seves mans ens acompanyen per tot el camí de la nostra vida i també en el seu terme. Les mans de Déu no ens abandonen. Són mans potents que ens alliberen del pecat i de la mort i ens porten a l'abraçada eterna del seu amor. Per això, també nosaltres ara ens unim a la pregària de Jesús i diem amb confiança: Pare, confio la meva vida a les vostres mans.